cultura clàssica grega,
la vida quotidiana, el pensament, l'art i la literatura de l'antiga Grècia.
Amb les veus de Joana Laia Herreros,
Júlia París Campabadal,
Alexandra Zetkova Georgieva,
tercer de l'Institut de Ponts, curs 2020-2021.
Edició d'aquest podcast a càrrec de Júlia París.
Parlarem de l'antiga Grècia. Explicarem una mica sobre l'alimentació dels grecs i la medicina. També parlarem sobre Hipatia i Diògenes de Sinope, dos grans filòsofs.
I a més, també coneixerem una mica de l'art grec, en concret el teatre de Pitàgore, que és el teatre més vell i millor conservat que hi ha.
Esperem que us agradi!
La gastronomia i la medicina. L'alimentació a l'antiga Grècia es fonamenta en el pa de blat, el vi, l'oli d'oliva, el porc i els embotits, l'ús d'herbes aromàtiques i la cuina del peix. Mengem asseguts en un banc on hi havia el nom de banquet.
Els cereals constitueixen la base de l'alimentació grega, principalment el blat. Els cereals se serveixen sovint amb un acompanyament anomenat genèricament opson, que en l'època clàssica es tractava més aviat de verdures. El peix es menjava també en una sopa o bé fregit o a la brasa. Se sap que ja disposa en dones i cassoles de terrissa.
Els fruits frescos o secs es menjaven els postres. Eren principalment la figa, la magrana, la nou, l'avellana i l'ametlla. Que tenien els antics grecs de veure les malalties és força diferent a com ho fem avui en dia. La medicina grega va ser la primera que es va fer servir en la cirurgia. En virtut de les investigacions realitzades per Hipòcrates, d'aquesta manera es va aconseguir atendre els seus símptomes, diagnòstics i oferint un tractament.
Hipòcrates fou un metge grec del segle de Pericles. És considerat una de les figures més destacades de la història de la medicina i és conegut com el pare de la medicina.
La malaltia no era un càstig infligit pels déus, sinó la conseqüència de factors ambientals, la dieta i els hàbits de vida. L'escola hipocràtica sostenia que la malaltia era el resultat d'un desequilibri al cos dels quatre humors. Els fluids que en bona salut es trobaven naturalment en una proporció igual.
Hipata, Alexandria 355-415, va ser una filòsofa i mestra neoplatònica grega, natural d'Egipte. Va destacar als campus de les matemàtiques i l'astronomia. Fou membre de l'escola neopolitana d'Alexandria a començament del segle V. Hipata fou assassinada als 45 o 40 anys, depèn de quina sigui la data de naixement. En aquella època hi havia un problema de poder entre l'Església i l'Estat. Hipata s'inclinava per l'Estat i va tenir pensaments liberals i punt de vista filosòfic i científic, avançats pels quals va ser vista pagana i va ser focus de disturbis entre cristians i no cristians.
El nou bisbe d'Alexandria, Ciril, la va tirar de bruixa i es creu que va ser qui la va manar a matar a 415. Hipatia va ser colpejada, despullada, violada, arrossegada per les ciutats i assassinada pels parabolans. Hipatia sempre va buscar la forma de defensar el seu pensament i la filosofia com a subjectes aliens, el dogma i a les religions. Mai va acceptar xantatges per part dels cristians.
Definitivament podem dir que va ser una gran dona que va saber unir un sol ésser, pensament, ciència i llibertat, ja que per a ella, en el moviment de les idees es fonamentava en l'essència de la filosofia i en el camí de la llibertat individual. També, seguint el seu pensament, va formar part de l'elit pagana, mantenint-se fidel a les seves antigues idees i creences.
Diògenes el Cínic, Diògenes de Sinope, anomenat el Cínic, nascut a Sinope entre el 398 i el 399 abans de Crist i mor a Corint 223 abans de Crist. va ser un filòsof cínic i un filòsof socràtic menor, fill d'un banquer de nom Isesis o Isetes.
Diògenes va viure com un rodamón als carrers d'Atenes, convertint la pobresa material extrema en una virtut. Es deia que vivia en una gerra, en lloc d'una casa, i que de dia caminava pels carrers amb una llum encesa dient que buscava homes honestos. Les seves úniques pertinences eren un mantell, un sarró, un bol i un bàcul.
Va dir que sabia manar els humans. El va comprar Xeniades de Corint, que aviat li va donar la llibertat, i li va encarregar cuidar el seu fill. Va veure a Corint, però passava els hiverns a Atenes.
El teatre de Pidaure. La ciutat de Pidaure es va fer famosa perquè hi havia el santuari d'Asclepi, déu de la medicina que guaria els malalts. A l'època helenística, el seu culte va créixer i aquest santuari era visitat per molts malalts. Així doncs, es va construir un teatre, el Teatre de Pidaure, al sud-est del santuari. El recinte del teatre va ser un dels grans invents de l'arquitectura grega.
La funció es tractava d'un edifici civil on la gent anava a veure teatre per entretenir-se, però també en part religiós, ja que si feien ofrendes al déu Dionís, aquest teatre està fet de pedra, pot arribar a fer fins a 14.000 espectadors, estava organitzat de forma circular al voltant de l'orquestra, el lloc on el cor cantava i ballava, i on ja estava situat l'altar dedicat al déu Dionís. Els teatres grecs sempre estaven formats per tres parts: l'orquestra circular del centre, els edificis de l'escenari i la cavea.
Té una acústica molt bona que arriba a tot l'espai del teatre. Tot el conjunt es situa en plena naturalesa. Hi havia dos tipus de seients: els destinats al poble i els destinats a l'edi, i altres prògoms. Els reservats a les persones importants tenien braços i respatllers. La construcció de teatres es basava en una sèrie de càlculs matemàtics precisos. Encara avui dia es fan representacions a Epideure, i el festival de teatre que s'hi celebra és el més important de Grècia. Aquest és el teatre més vell i millor conservat dels teatres grecs antics.
Les últimes aventures.
Ulisses va haver de superar l'estret on vivien els dos mosses terribles, Escila i Caribdis. Caribdis xuclava grans quantitats d'aigua i l'escolpia al mar, que provocava remolins. Vivia prop d'Escila un altre monstre marí que tenia 6 caps amb 3 fileres de punxeguts ullals.
Tot i les advertències d'Ulisses als seus homes de no tocar el ramat sagrat del déu, alguns companys van sacrificar algunes vaques, la qual cosa provoca la còlera del déu. Calipso, una ninfa, va acollir Ulisses i se'n va enamorar bojament.
El barc tenia l'aigua uns quants anys i va intentar que l'heroi oblidés la seva vida anterior, oferint-li la immortalitat i l'eterna joventut. Finalment Ulisses va deixar l'illa i va continuar el viatge, però la còlera de Posidó no minvava. El déu dels mars va provocar una gran tempesta que destruí la nau i arrossegà l'heroi nu i surant en una fusta a la costa dels Feacis.
L'illa dels Feacis. Ulisses va arribar a la platja i es va quedar adormit. El van despertar un grup de noies que cridaven i reien. Ulisses els va demanar ajuda.
Els Feacis van preparar un gran banquet en honor seu i durant l'àpat Ulisses va explicar les seves aventures per mar. Veient el seu gran desig de poder tornar a la pàtria, van posar a disposició seva una nau amb tripulació.
Poseidó, enjutjat amb els facis per haver ajudat a Ulisses, va convertir aquella nau en una roca i tota la ciutat dels facis queda coberta per una muntanya. Poseidon li va dificultar sempre la tornada. Atena va ajudar-lo sempre.
Aquí hem acabat el podcast de la cultura grega.
Em brouf un altre, que serà divertit.
No, estic cansada.
Jo també, però no estaria malament de fer-ne un altre de diferent tema.
Però no veieu que us esteu complicant la vida?
Si no saps què, dona igual. Nenes, que el micro estava obert.
No passa res, dona igual, tampoc hem dit res.
Ara sí que hem acabat.
Ballar!
Beta,
gamma,
delta,
epsilon,
zeta,
eta,
beta,
iota,
kappa,
lambda,
mi, ni,
si,
micro, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, si, si, omega, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, delta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, micro, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, chi, si, omega.
No hem avançat molt la segona ronda.
Va, hem d'anar tots d'acord, xavals. Hem d'anar tots d'acord.